L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Una jornada més, molt cordial la salutació de qui us acompanya, Domènec Ramal, en el moment de donar-vos la benvinguda a l'hora d'encetar aquesta nova edició de l'informatiu. Un informatiu, el de les municipals de les Terres de l'Ebre, d'avui divendres 12 de juliol, que comença com cada dia, donant-vos la benvinguda i introduint el sumari de continguts a tractar a ritme de titulars. Temps d'informació que avui encetarem parlant de la dimissió del president de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre, Lluís Pegueroles. També destacarem que aquest estiu uns 6.000 joves participaran en prop de 150 activitats de lleure a les Terres de l'Ebre. Algunes activitats d'aquestes seran portades a cap a Santa Bàrbara. A Tortosa, la jutgessa demana a 11 autoescoles de les Terres de l'Ebre informació sobre els programes informàtics per als exàmens de conduir. I parlant de qüestions relacionades amb la conducció, un veí de Santa Bàrbara roba un autobús a Tortosa perquè portava molta pressa per arribar a la seva destinació. L'individu va acabar encastant el vehicle contra un fanal a la sortida de l'estació. Encara des de Santa Bàrbara parlarem de festes. Avui comencen les seues festes majors, unes festes marcades per l'austeritat, però amb l'entusiasme de tots els planers que durant 10 dies les viuran intensament. També parlarem de festes, en este cas per conèixer els actes de celebració que a les cases d'Alcanar han organitzat amb motiu de la festivitat del Carme. Direm també que dissabte 20 de juliol a Deltebre se celebrarà la tercera Finestra Viva. A la recta final del nostre temps d'informació anirem a l'Ametlla de Mar. Protecció Civil demana que s'extremen les mesures davant l'alt risc d'incendis. I acabarem destacant que demà dissabte prendrà possessió com a nou bisbe de Tortosa Enrique Benavent. Serà en una cerimònia solemne que començarà a 11:15 del matí a la catedral. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui encetem el nostre temps d'informació parlant de qüestions mediambientals. Lluís Pegueroles, president de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre, va presentar ahir la renúncia irrevocable del seu càrrec, un càrrec que ja ha posat a disposició de l'entitat. La dimissió es farà efectiva el proper dimarts, en dia 16 de juliol. Segons que publica l'Agència Catalana de Notícies, Pegueroles explica en un comunicat que la Junta de Govern de la comunitat de regants que presidix no compartix els seus arguments amb els quals va emetre un vot favorable condicionat al Pla de Conca de l'Ebre aprovat ara fa uns dies. Pegueroles assumeix personalment el vot, però recorda que es va donar suport al pla per defensar els interessos dels comuners regants, exigir mesures per a la protecció per al Delta de l'Ebre i més recursos per a la lluita contra el caragol Manzana. Pegueroles remarcava així en aquest comunicat els motius de la seva dimissió, que el nou pla hidrològic de l'Ebre ha de servir per delimitar els cabals existents i la forma del seu aprofitament pels diferents usuaris i que en cap cas es votava un nou transvasament. Pegueroles feia aquest aclariment per recordar la seva oposició ferma i la de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre a qualsevol trasbassament d'aigua o interconnexió de xarxes. També recordava que el vot favorable de les comunitats de regants al Pla de Conca de l'Ebre, inclosa la comunitat de l'Esquerra de l'Ebre, va ser un vot condicionat a l'adopció de determinades mesures i execució d'obres que han de servir per defensar els interessos dels regants, dels agricultors i també del Delta. En la reunió del Consell de l'Aigua del passat 4 de juliol, Pegueroles va apuntar que es va demanar una tanca salina per al Delta, un pla d'emergència del canal per a un possible episodi d'emergència durant els treballs de descontaminació del pantà de Flix, una llei per les concessions dels canals i el compromís del govern i de l'Estat per destinar més recursos en la lluita contra el caragol Manzana. Pegueroles recordava aquests que van ser els condicionants del seu vot favorable, del vot favorable de la comunitat de regants de l'Esquerra al nou pla hidrològic. Segons explica l'encara president, la Junta de Govern de l'entitat no compartix aquests motius, fet que ha empès Pegueroles a dimitir. Cal recordar que Lluís Pegueroles va arribar a la presidència de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre l'any 2005, encapçalant el sector crític de l'antiga Junta i que tenia el suport del front institucional contra el Pla Hidrològic Nacional del govern de José María Aznar. Pegueroles havia perdut les polèmiques eleccions de l'any 2003, en les quals la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va declarar nuls 2.500 vots de les cooperatives. I parlant encara de qüestions mediambientals i que en este cas afecten tota la polèmica del riu, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha convocat per aquesta tarda, a partir de les 8 i a la Cambra de Comerç, un acte per tal de conèixer el posicionament dels partits polítics davant el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i les seves propostes per tal de fer-hi front i aconseguir uns cabals mínims ecològics suficients per al tram final del riu. La Plataforma ha convidat a tots els partits amb representació parlamentària i han confirmat ja en principi la seva presència Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya i la CUP, mentre que de moment no ho han fet ni el Partit Popular ni Ciutadans. En tot cas, i segons explicava ahir el portaveu del moviment de la Plataforma, Manolo Tomàs, a la sala d'actes de la Cambra de Comerç s'hi ubicaran 7 seients que podran ser o no ocupats finalment. També hi prendran part membres del moviment social per tal d'exposar als assistents la situació actual i els perills que al seu parer suposa el Pla de Conca, així com per establir tot un seguit de conclusions al final de la sessió. El programa de l'acte també s'ha previst en mitja hora en la qual el públic assistent podrà plantejar els seus dubtes i preguntes als representants polítics presents.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a Santa Bàrbara, una població que aquest estiu gaudirà d'un total de 4 campus. Uns 6.000 joves participen aquest estiu en el conjunt de les Terres de l'Ebre en prop de 150 activitats. Les Terres de l'Ebre acolliran aquests 6 milers de joves, dels quals a prop de 800 seran monitors, monitores i directors o directores de lleure. Tots ells participaran en alguna de les prop de 150 activitats de lleure previstes per la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Per tipologies, les activitats majoritàries seran els casals, seguides de les colònies, les acampades, les rutes, els camps de treball. Per comarques, el Baix Ebre concentrarà més activitats, 53, seguida del Montsià amb 41, la Ribera d'Ebre amb 39 i la Terra Alta amb 15. Són dades que donava a conèixer ahir al matí el director general de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, Toni Reig, durant la visita al camp de treball Esclatant la Memòria, que té lloc durant la primera quinzena de juliol a Corbera d'Ebre. Pel que fa a les activitats d'estiu a l'Ebre, el director general de Joventut posava de manifest l'alt percentatge en l'organització de casals de vacances a diferents poblacions, arribant a ser la segona demarcació de Catalunya amb més activitats d'aquest tipus. Sense anar més lluny, una mostra d'aquesta alta participació dels campus d'estiu la té el municipi de Santa Bàrbara, que amb 4.000 habitants disposa de 4 campus. El Vallegim està promogut des de la Regidoria de Serveis Socials, conjuntament amb el gimnàs municipal, i fa més de 10 anys que es porta a terme. És un dels més multitudinaris i participen aproximadament uns 80 nens i nenes que escollen diferents setmanes per portar a terme activitats de lleure, d'esport, dinàmiques de grup, etc. El Club Tenis La Plana també organitza a les instal·lacions esportives un altre campus privat destinat a tots els xiquets i xiquetes que els agradi la pràctica d'aquest esport, però en el que també s'inclouen d'altres disciplines. Per primer any, el Club de Futbol Santa Bàrbara també incentiva els joves del poble o de municipi veïns a la pràctica d'aquest esport, que combinada amb estones de repàs, d'activitats de grup o de piscina, compta amb prop de 40 nens i nenes. Finalment, un altre campus és l'Essència, dedicat íntegrament a l'esport, en el que participen nens de la comarca, però que utilitza les instal·lacions esportives planeres per portar-lo a terme. Segons es desprenen de les dades del Departament de Benestar Social i Família, pels mesos, els que tradicionalment han concentrat el gruix de les activitats d'estiu ha estat el mes de juliol, amb un 54% l'any 2012, seguit del juny amb un 33%, el d'agost un 10% i el del setembre un 3%.
Gràcies, Tere. Parlem ara d'una qüestió polèmica que des de fa uns mesos es manté a la primera línia de l'actualitat. Polèmica referida al tema de les autoescoles i els seus exàmens, els responsables d'11 autoescoles de les Terres de l'Ebre compareixen durant aquesta setmana davant la titular del jutjat número 1 de Tortosa per aportar dades sobre el programa informàtic que utilitzen per preparar els exàmens del carnet de conduir, així com la seva relació contractual amb l'editorial que els ho proporcionava, AEOL, una editorial imputada en les diligències prèvies pel cas de frau en l'obtenció del permís. L'actuació tindria com a objectiu comprovar la informació de què disposaven per a preparar els exàmens en contraposició a la que l'editorial AEOL hauria subministrat a les autoescoles imputades per poder facilitar, suposadament, la superació dels exàmens a aspirants que ni tan sols coneixien l'idioma. L'advocada de l'Associació d'Autoescoles de les Terres de l'Ebre, Isa Castell, explica que l'objectiu de les situacions seria comprovar la informació, aquesta informació que comentàvem, que l'editorial facilitava a les autoescoles imputades i a la resta.
Hi ha algunes autoescoles que formen part d'aquesta recent Associació d'Autoescoles de les Terres de l'Ebre, altres no. Majoritàriament sí que formen part de l'associació i, ja te dic, suposadament, aquesta actuació o aquest requeriment o aquesta comunicació que ha fet la jutgessa en aquestes autoescoles per a que aporten aquesta documentació és per contrarrestar realment quina informació tenia l'autoescola o les autoescoles imputades i quina informació tenen altres autoescoles que també van contractar en el seu dia en l'editorial AEOL.
Isa Castell argumenta que els centres de les autoescoles de les Terres de l'Ebre s'han personat com a acusació particular pels perjudicis directes que els ha causat el cas i anuncia possibles demandes penals i civils contra els imputats.
Impugnant o posant-nos els corresponents recursos, acreditant que realment sí que estem en una posició per estar dins del procediment judicial, tant ser perjudicats directes, perquè justament el col·lectiu de les autoescoles, que són autoescoles d'aquí de les Terres de l'Ebre, que formen part de l'associació, són autoescoles que estan molt lligades per proximitat en les autoescoles, en l'editorial, i per tant sí que hi ha un perjudici directe, que no és un moment processal acreditarem, i també com a associació legalment constituïda en la personalitat corresponent, vam decidir personar-nos al procediment per tindre aquest interès com a perjudicat i, a més, perquè tenim la personalitat jurídica per estar personats al procediment com a particular.
Fent una mica d'història sobre aquesta qüestió, cal recordar que l'operació va ser engegada per la Brigada Judicial de la Policia Nacional l'any 2010 a instàncies dels mateixos centres que formen ara l'Associació d'Autoescoles de les Terres de l'Ebre, quan van detectar que l'autoescola Roquetes Temple presentava el 50% dels alumnes que feien l'examen a Tortosa, tot i que existien una vintena d'autoescoles a la ciutat i l'entorn, així com un índex d'aprovats d'un 30% superior respecte a la resta de centres. Segons una publicació de la Confederació Nacional d'Autoescoles, els alumnes feien cursos intensius de pocs dies on es limitaven a repetir preguntes de test sense haver rebut el llibre de les normes de circulació ni cap altre material didàctic. El programa de test era facilitat per l'editorial AEOL. Segons la investigació posterior dels Mossos d'Esquadra, els propietaris d'aquestes autoescoles, amb l'ajuda de funcionaris de la Direcció General de Trànsit, obtenien els qüestionaris abans de l'examen i els distribuïen als seus alumnes matriculats, principalment ciutadans xinesos que en molts casos no sabien parlar ni català ni castellà. Aquest alt índex d'aprovats de persones que no entenien cap dels dos idiomes va comportar que els investigadors accedissin a un dels exàmens amb l'objectiu de comprovar que no s'estigués produint cap circumstància anòmala en la realització de la prova, constatant que els dos funcionaris que vigilaven situaven totes les persones d'origen xinès en una mateixa filera perquè disposessin del mateix examen. A més, aquestes persones trigaven molt poca estona en realitzar la prova. I ja que parlem de qüestions relacionades amb el conduir, avui hem de destacar també la nota del fet divers. Per fer-ho hem d'anar cap a Santa Bàrbara. Josep Roig és qui ens explica que un veí de Santa Bàrbara va robar un autobús a Tortosa perquè sembla ser que portava molta pressa per arribar a la seva destinació. L'individu va acabar encastant el vehicle contra un fanal a la sortida de l'estació. A Tortosa, la policia local va detenir el lladre que havia aprofitat una distracció del conductor per arrencar el vehicle i fugir. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, també des de Santa Bàrbara avui arriba una crònica que enmarquem dintre del fet divers, perquè, segons recull l'Agència Catalana de Notícies, la policia local de Tortosa hauria detingut Miguel Ángel D.C., de 47 anys i veí de Santa Bàrbara, per haver robat un autobús a l'estació. Els fets es van produir aquest passat dimecres, al voltant de les 12 del migdia, a l'estació d'autobusos de la capital del Baix Ebre, on el detingut estava esperant per pujar al bus que cobreix la línia Tortosa-Santa Bàrbara, quan va aprofitar una distracció del conductor per pujar-hi, arrencar-lo, maniobrar i sortir de l'estació pel carrer Rosa Maria Moles en direcció a l'Avinguda de la Generalitat. Al bus, afortunadament, no hi havia cap més passatger. La fugida, però, va durar poc. Quan va arribar a la cruïlla amb l'Avinguda de la Generalitat, a la porta del darrere, que el detingut s'havia deixat oberta, es va encastar contra un fanal de llum. Després de la col·lisió, el personal de la pròpia estació d'autobús van poder pujar al mateix i reduir el fugitiu, que va ser detingut posteriorment per la policia local tortosina sense oposar resistència. Una vegada a comissaria es va poder comprovar que l'individu no estava sota els efectes de l'alcohol i a preguntes dels agents es va limitar a dir que portava molta pressa per arribar a la destinació. El detingut té antecedents per robatoris amb força, robatori amb violència i maltractament en l'àmbit de la llar. Ahir pel matí passava a disposició judicial.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ja la pàgina dedicada a les propostes de l'àmbit festiu. Comencem anant cap a Santa Bàrbara, municipi que avui comença les seues festes majors. Unes festes marcades en este 2013 per l'austeritat dels temps que vivim, però amb l'entusiasme dels planers que durant 10 dies les viuran intensament. Novament, des de la Plana Ràdio és Tere Giné qui ens ho explica.
Si el passat cap de setmana ja s'organitzaven actes tan destacats com el canvi de pubilles o el festival Revival, ahir es feien diferents lliuraments de premis, entre els que destacaven els millors esportistes planers o els d'imatge digital, que fa 8 anys que es porten a terme i que aquest any, sota el títol La Primavera Planera, incentiven els veïns del municipi a fer fotografies i utilitzar les noves tecnologies per incloure algun retoc digital. El tret de sortida, però, serà aquesta tarda amb activitats taurines, com és el desencaixonament del Bou Serril, patrocinat per la penya taurina Planers pels Bous, a les 7:30 de la tarda. Posteriorment, la tarda de baquetes donarà pas a l'embolada del mateix animal, a les 10:30 de la nit. Hores més tard, al poliesportiu municipal, s'organitza el 12è Festival Tronat Planer, que farà gaudir els més joves del municipi d'una sessió de discoteca amb DJs de Flash FM. El dissabte al matí, com tots els anys, a les 7:30, hi haurà el tradicional bou capllaçat, seguit de l'esmorzar de germanor, que es portarà a terme al recent arranjat parc municipal. Per la tarda, el pregó de festa major anirà a càrrec d'Antoni Martín López, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament. El mateix dissabte per la nit, l'orquestra La Ruta amenitzarà el ball de pubilles que, recordem, igual que totes les nits, és gratuït. Diumenge, les activitats van dedicades al planer absent, amb la projecció del documental Se fa saber, un documental que reflexa d'una manera pintoresca la vida de 5 protagonistes veïns del municipi, realitzats per la planera Zoraida Rosselló i que fou un dels films destacats de la Filmoteca de Catalunya en la passada edició del Festival Internacional del Cinema Femení. Per la tarda, un acte també tradicional i multitudinari serà l'ofrena de flors i fruits en honor a Sant Isidre, en el que participen totes les entitats del municipi. Les tardes de bous, les nits de ball gratuïtes, el festival Tots Som Show, el sopar del bou estofat o la gala de talents Ets del Milloret, la cursa enigmàtica, la festa de la gent gran, el cosoiris, són alguns dels actes destacats de la festa major del poble, unes festes pressupostades amb 100.000 euros i que també tenen, des de fa diversos anys, el suport d'alguns restauradors del poble que promouen les nits gastronòmiques musicals que ajuden a complementar-la.
Gràcies, Tere. A ritme de propostes festives anem ara també cap a les cases d'Alcanar, on per en aquest cap de setmana s'han organitzat tot un seguit d'activitats per celebrar la festivitat del Carme. Activitats com aquest concert que el Cor Jubiló farà demà dissabte a partir de les 10 de la nit a l'Església Parroquial de les Cases, o la Revetlla Popular que al recinte portuari començarà a pràcticament 11:45 de la nit amb l'orquestra de Colors i a continuació Disco Mòbil amb Mambo i Mambo, amb d'entrada gratuïta, com diem, al recinte portuari. Per diumenge, a les 2 del migdia i a l'església parroquial, hi haurà un concert a càrrec d'Olga Kulikova a la veu i Jesús Llagostera al piano, un concert enmarcat en el segon cicle Primavera és temps de música que organitzava l'Escola Municipal de Música d'Alcanar, concert que en el seu dia va ser aplaçat i traslladat en aquest diumenge. També diumenge a les 5 de la tarda hi haurà un parc infantil per als més petits a la plaça del Barranc. Dilluns a la nit, a les 11, a l'esplanada del Port, cantada d'havaneres a càrrec del grup Xarxa. Per últim, els actes de celebració amb motiu de la festivitat de la Verge del Carme es posaran el punt i final dimarts, dia 16, Diada del Carme, amb la Santa Missa i la processó en honor a la Verge, que a partir de les 7 de la tarda es farà a l'església parroquial. En acabar, hi haurà també a la plaça del Barranc un concert de la banda juvenil de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar i la Fila Ampostina.
Aquest mes de juliol ens posarem les sabates de ballar per no perdre'ns cap nit de ball, les de córrer per anar als bous, les espardenyes per lluir els vestits tradicionals, les d'esport per les activitats esportives, les sandàlies per visitar les exposicions, els concerts, el teatre, les de color per assistir als àpats de germanor, les de mudar per acompanyar als nostres avis a la festa de la gent gran i les de taló per gaudir de les festes majors del nostre poble. De l'11 al 21 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara. Calça't les més adequades i vine a passar-ho bé amb nosaltres.
L'informatiu Emute.
No deixem de tractar qüestions festives. Anem ara cap a Deltebre, en este cas fixant la mirada en el proper dissabte, dia 20 de juliol. Allà, a Deltebre, està prevista la celebració de la tercera edició del Finestra Viva. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Associació Creativitat, Innovació, Art i Negocis, CIAN, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre i la Federació de Comerç i Turisme, FECOTUR, organitzen la tercera Finestra Viva, una iniciativa que transforma espais de visibilitat al carrer en espais vius d'exposició i promoció d'artistes i emprenedors i els presenta molt més atractius i dinàmics. Des de CIAN, la mateixa impulsora Raquel Serral explicava que s'han unit esforços i han sumat idees per tal de fer gran aquest esdeveniment. El regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Deltebre subratllava que amb la crisi actual que afecta el comerç, iniciatives com aquesta, que busquen incentivar i animar el consum, són benvingudes i recolzades des de l'Ajuntament. Joan Alginet.
Som plenament conscients que el comerç avui i el comerç de proximitat avui pateix les conseqüències directes d'aquesta crisi, que afecta les famílies i les economies de butxaca encara més, i per tant jo crec que totes aquelles iniciatives que vagin en la direcció de dinamitzar, de incentivar aquest consum de proximitat, jo crec que han de ser benvingudes i seran impulsades i recolzades per part de l'àrea de comerç. Aquesta és una molt bona idea, parant-se a l'estiu, que Deltebre també té certa activitat turística important, perquè el turisme també sàpiga que som un municipi dinàmic i que l'activitat comercial jo crec que té una importància significativa per a nosaltres, i esperem que la tercera Finestra Viva, que també té una vinculació entre cultura, entre comerç, espero que sigui un èxit. Agrair a CIAN, a FECOTUR, que crec que és un punt d'inici del que podem arribar a fer, de les complicitats que podem arribar a teixir entre administració i sector privat, i també entitats, perquè en definitiva el comerç de Deltebre mereix el nostre recolzament en un moment com un dia complicat i difícil.
La tercera Finestra Viva tindrà lloc el dissabte 20 de juliol al Centre Comercial de la Cava, de les 6 de la tarda a les 12 de la nit, a la zona compresa entre l'Avinguda Esportiva i fins al riu i des del carrer Llobregat fins al carrer Estació. El programa d'actes inclou mercadet d'artesans i emprenedors, Shopping Night, que vol dir que les botigues estaran obertes fins les 10 de la nit, ruta artística, on es mostraran pintures d'artistes locals i comarcals, ruta gastronòmica, tapes al preu de 2 euros, tapa i beguda inclosa, i exposició col·lectiva Paisatge Urbà a càrrec dels alumnes de l'Escola Locolo del Delta. A més, hi haurà activitats lúdiques i artístiques al carrer realitzades per diferents agrupacions i cinema a la fresca.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de Protecció Civil, que demana que s'extremen mesures davant l'alt risc d'incendis. Protecció Civil demana que es respecten les prohibicions de cremar restes agrícoles fins al mes d'octubre i, sobretot, tindre cura en barbacoes i rostides als habitatges i jardins de les urbanitzacions. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
L'elevat risc d'incendi en temporada d'estiu ha portat a la regidoria de Governació mitjançant la secció municipal de Protecció Civil a recomanar als ciutadans a aplicar totes les mesures de prevenció i protecció possibles. Des de Protecció Civil, a l'Ametlla de Mar s'està treballant per informar els ciutadans i tenir preparats plans d'actuació davant possibles incendis, un fet habitual en els mesos de més calor i sequera, tal com explica Miquel Alonso, responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre.
I en l'època en la que estem, que venim de patir unes sequeres continuades, ara el que hem de fer és una tasca fonamental, i en els municipis juguen una part importantíssima, que són les tasques de prevenció de tot això. També es dona suport des de la Generalitat als municipis perquè puguen anar implementant aquestes accions per a fer front a possibles episodis d'incendis forestals, no? Bé, ja que estem en aquesta època. I això es trasllada, no, en que els ajuntaments tenen els seus propis manuals d'actuació per a fer front a aquestes situacions.
Sobretot insisteix en que es respecti la prohibició de fer foc en rústica i cremar restes agrícoles als camps fins al 15 d'octubre, donat que aquesta és una de les causes més habituals quan es produeix un incendi forestal per negligències, les quals arriben al 40% del total, i més en zones com el terme municipal de l'Ametlla de Mar, on el vent sempre bufa fort. Pel que fa a les zones de principal risc, destaquen les zones forestals en rústica i les urbanitzacions, on cal prendre mesures màximes, sobretot tal com explica Àngel Martí, tècnic municipal de Protecció Civil i Emergències, quan es fan barbacoes i rostides de carn als jardins.
Una de les causes que sembla que no sigui important, i ha sigut una de les causes que més petits brots d'incendi mos ha creat, tant a urbanitzacions com a zones rústiques, ha sigut el tema de que la gent, per exemple, fa una rostida de carn a la barbacoa i després, quan pleguen la cendra, no s'asseguren que estigui completament apagada i la tiren fora de la seva parcel·la o inclús dins dels contenidors que han ubicats per zona rústica a llocs estratègics, ho tiren, la cendra encara està calenta, pren el contenidor i a partir d'aquí se'ns arranca el foc. Això ens passa bastant, la proporció és bastant gran.
Des de Protecció Civil a l'Ametlla de Mar, darrerament s'han efectuat diverses actuacions en la prevenció. Amb les aprovacions de l'INUNCAT, el Pla d'Actuacions en Actes Lúdics, el Pla Bàsic d'Emergències o la revisió del PENTA, i s'ha presentat a la Generalitat per a la seva aprovació el Pla d'Actuació per a Correfocs i Actes Pirotècnics.
Gràcies, Francesc. Avui posarem el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat. Abans d'arribar a la informació meteorològica, destacant que Enrique Benavent prendrà possessió com a nou bisbe de Tortosa aquest dissabte. Serà concretament en una cerimònia solemne que començarà a 2:15 del matí, quan Enrique Benavent sortirà del Palau Episcopal i anirà cap a la catedral. Tot l'acte passarà davant la mirada dels cardenals Sistac i Ricard Maria Carles, 5 arquebisbes i 25 bisbes, a més de representants polítics del territori i també del govern de la Generalitat, com la vicepresidenta Joana Ortega.
T'agradaria jugar a rugby?
Los Taus d'Amposta busquem jugadors per a afrontar una nova temporada. I, a més, xiquets i xiquetes a partir de 6 anys per a l'escola de rugbi.
Informa-te'n trucant al telèfon mòbil 655 132 743 655 132 743.
Los Taus d'Amposta Rugby Club, necessitem i busquem algú com tu.
Els Diables Aldaia et porten aquest dissabte, 13 de juliol, la segona trobada de percussió a l'Aldea. L'Aldea s'omplirà de color, ritme i percussió amb cercaviles i molta festa. A les 5:30, concentració de colles. A les 6:30, hores de cercavila per carrers Clavell i Lluís Braille fins a la plaça de l'Ajuntament. A les 7:30, presentació i actuació de les colles tabaleres a la plaça de l'Ajuntament. A les 9, sopar per les colles participants. I a les 11 de la nit, rua nocturna de les colles fins al pavelló municipal, on la festa continuarà amb els èxits comercials del moment, amb DJ Ricard. Percussó de remolins, ratolins de remolins, tamborinada de tibenys, boctucada llampec nois, trocassons de Sant Jaume, batucava de la cava i tabalers dels Diables Aldaia. organitza i patrocina Tabalers dels Diables Aldaia amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea i col·labora en Tema Aldaia.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Al llarg d'aquesta tarda, a bona part del país, el temps es mantindrà tranquil, amb sol, amb calor o a tot estirar intervals de núvols. Però a les comarques del Terç Nord, les nuvolades que comencin a créixer amb el pas de les hores poden descarregar algun ruixat, alguna tempesta i també alguna calamarsada. Temperatures més altes. Avui la calor s'intensifica amb valors màxims que poden arribar fins als 35 o 36 a les zones més càlides del país. Cap a Ponent, també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, per exemple, o en algunes conques del Prepirineu de Lleida, xafoga la costa amb règim de marinades. I pel cap de setmana, una mica més de calor, demà pujar les temperatures, diumenge seran semblants, i els matins tranquils, temps de platja, i a les tardes cap al nord del país, les nuvolades poden descarregar alguns ruixats i algunes tempestes, la majoria cap a l'àmbit del Pirineu, però alguna podria saltar del Pirineu i afectar altres zones del Terç Nord.
Amb la previsió del temps, un dia més hem arribat a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Control i edició dels continguts a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal, que us ha acompanyat en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Un temps d'actualitat que avui, a l'hora d'acabar, us hem d'anunciar, s'agafa uns dies de pausa, arriba l'estiu, temps de vacances, de descans, que també, des de les emissores municipals i els seus serveis informatius, aprofitem. És per això que us emplacem a la nova cita informativa que, si desitgeu, compartirem. Serà aquí, a les municipals de les Terres de l'Ebre, però a partir del mes de setembre. Fins llavors, molt bon estiu, molt bones vacances, bona tarda i també bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.